Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. A Catalunya hi ha manca de banys públics als seus carrers i no es tracta en absolut d'un tema menor perquè és una necessitat humana que ens afecta a tots. Qui no ha tingut alguna vegada una urgència per anar al lavabo enmig del carrer i s'ha vist obligat a entrar en un bar per a poder anar al servei? Clar que la majoria dels negocis privats exigeixen consumir per entrar al lavabo i no sempre es vol o es pot fer-ho, la qual cosa a vegades ha derivat en situacions desagradables. De fet, en els últims mesos han proliferat entre tot tipus de negocis cartells que avisen que l'ús dels lavabos és exclusiu pels clients. I és que més enllà del buit legal que envolta aquest fet, no és de rebut que es deixi en mans dels establiments privats la decisió de permetre utilitzar els banys destinats als clients o al personal que allà treballa. És l'administració la que ha de cobrir aquesta necessitat, atès que no poder fer usar el bany té implicacions a nivell de salut, tant física com mental. Es tracta, a més, d'un assumpte que cobrarà major importància en els propers anys, ja que amb els anys hi ha un progressiu envelliment de la població, un dels majors reptes als quals s'enfronten les nostres ciutats. I un desafiament d'aquesta magnitud requereix que els governants l'incloguin a la seva agenda amb la prioritat que mereix. Al cap i a la fi, es tracta de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem directament al temps que ens espera les properes hores. Doncs atenció, perquè divendres serà un dia amb ruixats que escombraran tota Catalunya, des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Serà el dia més insegut de la setmana i dissabte hi haurà ruixats a tarda al Pirineu i diumenge s'esperen ruixats a l'oest de Catalunya a partir del migdia. Les temperatures pujaran i la calor tornarà durant el cap de setmana. I anem ara a les carreteres. Servei Català del Trànsit. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda tenim aturades més o menys habituals d'aquesta hora de la tarda. Vies que envolten Barcelona, rondes de Barcelona carregades, sobretot en sentit Besòs, vies com la C58, per exemple, la P7, la B30... Com a incidències, teníem un vehicle avariat a la P7 a Sant Cugat del Vallès. Ja està retirat, ha deixat a lentitud, aturades 2-3 quilòmetres. En aquest tram de Sant Cugat del Vallès, a la P7 i en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona. I unes obres a la C31, a Pals, provoquen retencions d'un parell de quilòmetres en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I d'aquí a un moment, atenció, perquè us parlarem de Covid i de la grip. Per què? Doncs perquè s'avança la vacunació contra aquests dos virus. Per què? Ara t'ho explica el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas un lugar increíble? ¿La casa de tus sueños o un lugar donde ser feliz? Ven a Facilmóvel. En Facilmóvel hacemos realidad el cambio que necesitas. La habitación de tus sueños con plazo y entrega rápido. Tomamos medidas sin compromiso. Como tú la quieres. Cómoda. A tu medida. Aprovecha nuestras ofertas de otoño. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvel.es.
Hoy nada mejor que poder decir a todos, trabajadores, clientes, proveedores, transportistas y amigos, gracias por volver a vernos con alegría e ilusión. Pinter y Pintegran os esperamos como siempre con los brazos abiertos. Un abrazo, lo dice Carlos de Pinter y Pintegran, el amigo de todos.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Vols relaxar-te a platges paradisíaques, recórrer ciutats històriques i omplir-te de noves experiències? No t'ho pensis més. Reserva ara el teu viatge amb Singapore Airlines i vola del 15 de gener al 15 de juny de 2024 a Bangkok, Bali o Kuala Lumpur des de 674 euros amb taxes incloses. Reserva abans del 25 de setembre a singapurair.com. Tot a punt per enlairar-te? Singapore Airlines, millor companyia aèria del 2023.
COPE Catalunya i Andorra.
Fèiem ressò de que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes avançaran a finals d'aquest mes l'inici de la campanya de vacunació contra el Covid i la grip. Serà per als majors de 60, les embarassades, les persones amb una salut vulnerable i els professionals sanitaris. Tot plegat en ple creixement de la incidència de Covid, que a Espanya ara és de 137 casos per cada 100.000 habitants, el doble que fa un mes. Tenim avui el plaer de parlar amb el doctor Antoni Trilla, que és epidemiòleg de l'Hospital Clínic. Doctor Trilla, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, gràcies.
Escolti'm, per què s'avança aquesta vacunació? Té a veure amb el tema del creixement de la incidència de Covid o no?
Jo diria que sí, no. I si em permets, és un avançament no massa, diguéssim, significatiu, és una setmana o un parell de setmanes, i vista la situació de que hi ha una certa tendència a la pujada, tot i que ara sembla una mica més estable, del nombre de casos, aquests grups, especialment, és molt probable que es comenci pels més vulnerables, els de més edat, doncs si es donen les condicions que ja es disposa o ja està previst que arribin les vacunes, avançar-ho una setmana o 10 dies sembla prudent en aquests moments. No és estrictament necessari, potser, però és una bona cosa si es pot desenvolupar com sembla, no?
I a més, estem parlant sobretot de les persones més vulnerables, no?, i les embarassades.
Sí. Sí, fonamentalment són grups, com heu dit molt bé, més de 60 anys, quan més edat, més risc, per tant, 80, més risc que 60, per entendre's, persones que tenen diferents malalties greus, cròniques, persones que estan en tractaments immunosupressors, aquest és els grups dels malalts, per entendre's, després estan les dones embarassades, i en una altra categoria, per la raó de la professió i el que fem cada dia, doncs els grups sanitaris, sociosanitaris, etc. I una altra categoria que probablement s'inclourà, que també és important, són les persones que conviuen o cuiden a persones d'alt risc. És a dir, d'aquests que doncs, han trasplantat el meu fill, o és als pares, també és recomanable que es vacunin per evitar el risc de contagi, diguéssim, a la persona més vulnerable.
Si parlem de Covid i parlem de la grip sempre estem acostumats a parlar de la vacuna, de la Covid. Sí. Ha costat una mica, fins que la gent s'ha acabat conscienciant de que vacunar-se era positiu, podries tornar a agafar el Covid, però l'hem tornat a agafar amb uns símptomes molt més lleus, no hi ha comparació.
Correcte. I aquesta no comparació és gràcies a que ens hem vacunat massivament en aquest país, afortunadament, això ha anat molt bé, i gràcies també que hi ha hagut moltes infeccions, que la característica fonamental és que ara, no totes, però una immensa majoria, són afortunadament més lleus. Són molestes, pots tenir febre, pots trobar malament un parell o tres de dies, però no veiem, afortunadament, els casos tan greus que vam veure al començament de la malaltia, amb afectació dels pulmons, amb unes grans afectacions. Per tant, hem reduït la gravetat de la malaltia i això és molt important. Les vacunes no protegeixen tant del contagi, et pots tornar a contagiar, i això ho hem vist tots, però sí que, per entendre'ns, eviten o redueixen el risc que acabis a l'hospital.
Escolti'm, vacuna de Covid i grip, es poden posar alhora o no?
Sí, alhora vol dir braç esquerre, braç dret. Sí. Més endavant tindrem una sola vacuna, però el mateix dia dos punxades i cap a casa. Aquest és el més pràctic. I si algú diu, oh, jo no estic del tot convençut i tal, doncs una primer i al cap d'una setmana o dues setmanes la següent i cap problema. La veritat és que l'experiència de l'any anterior és que les dues alhora és perfectament tolerable, no hi ha cap interacció i responen les dues igual. O sigui que està bé posar-se les dues al mateix temps.
Avançar-nos de què ens espera de la grip aquest any és difícil, no? Perquè la grip va mutant, això és horrorós.
Sí, bé, és la feina que fa el virus, intenta adaptar-se cada vegada i, diguéssim, sorprendre una mica més i així poder infectar més gent, no? Bàsicament, no sabem què passarà. Hi ha una situació que venim d'aquests anys que tot ha canviat una mica, és com si haguéssim perdut una mica els ritmes o els calendaris de quan arriba un virus, quan arriba l'altre. Crec que a poc això es anirà normalitzant i, en principi, s'espera que aquest any tinguem Covid, que ja en tenim, veurem si l'hivern torna a pujar, que això és relativament esperable, i tindrem grip en el calendari, entre cometes, antic o més normal, que era al voltant de cap d'any i els dos o tres primers mesos de l'any. Pot canviar, però segur que tots aquests virus i altres seran els virus de cada hivern, que són els mateixos de sempre, més la Covid, que és el nou.
Tot i que el Ministeri i les comunitats ja han fet oficial aquest avançament de campanya de vacunació, no es farà simultàniament en tots els territoris d'arreu d'Espanya, no? Cadascú escollirà, depèn de, imagino, de les capacitats d'organització que es tinguin.
Exacte, del subministrament de vacunes, de si volen adreçar-se primer a uns determinats grups, imaginem, jo que sé, doncs primer amb el personal de les residències. Doncs això pot ser que el calendari en una comunitat o una altra pari alguns dies, però en principi, diguéssim, això no tampoc té una gran importància. L'important és que, diguéssim, per entendre'ns, des de finals de setembre fins a finals d'octubre, per exemple, tota la població a la qual se li recomani la vacuna, doncs ho consideri, parli amb el seu metge o amb la seva infermera. Jo crec que el millor consell que els hi podem donar és que acceptin la vacunació, perquè a partir d'aleshores entrem novembre, desembre, gener, febrer, que són els mesos en els quals aquests virus i altres poden, diguéssim, tenir més importància i és quan hem d'estar protegits. No?
Hem d'esperar que ens truquin o que ens enviïn un missatge des del nostre centre d'atenció primària o som nosaltres els que hem d'anar a demanar hora perquè ens posin la vacuna?
Permetrà que li digui que no sé la resposta exacta, però sí, crec que habitualment els centres d'atenció primària fan una crida, a part de que hi haurà publicitat
de campanya,
la campanya, i suposo que si algú s'adreça i diu, escolti'm, com ho haig de fer per apuntar-me, etcètera, etcètera. No, però el més lògic és que tothom rebi un missatge o li diguin tal dia es poden venir a vacunar o que s'estableixin uns dies i hores per poder vacunar, bàsicament. No?
Doctor Trilla, vull aprofitar també per preguntar-li, perquè ahir escoltava jo el conseller de Salut, el senyor Balcells, que deia que a l'octubre es donarà el tret de sortida a la vacunació dels nadons contra la bronquiolitis, que serà per primer cop, això.
Sí. Aquest any hi ha dues novetats. Hi ha vacunació dels nens per la grip, nens de 6 mesos fins a pràcticament 9 o 10 anys d'edat. Aquesta és una novetat. I la gran novetat és la vacunació, que en realitat és una immunoglobulina, és una immunització, és a dir, sentit estricte, no és una vacuna, però que protegeix o intenta protegir del virus respiratori sincitial. Que saben vostès que quan hi ha onades d'aquestes, la característica és que hi ha molts nens malalts i, malauradament, alguns nens, especialment els més petits, poden tenir alguns dies una situació respiratòria complicada i acaben ingressats o fins i tot a la UCI. I això és el que es tracta d'evitar amb aquesta immunització.
Per acabar, amb el conseller de Salut, bé, vull dir, s'està comportant...
Home, el doctor Balcells és un excel·lent conseller de Salut, és una persona molt dedicada a la seva feina i, com és lògic, en aquest país tenim tots la millor relació, la relació més franca, i francament doncs, estem tots alineats quan tothom entén les coses com s'han de fer de la mateixa manera. Per tant, cap problema. I si discrepem, només faltaria educadament.
Bueno, segurament que no ens trobarem el que va passar amb tota la pandèmia. O sigui, vau deixar tot i més perquè poguéssim tirar endavant. Això ha quedat en el record, un mal record, sí, però ens vam sortir endavant amb les eines que vostès tenien i quan va arribar la vacuna doncs vam respirar tranquils. Li agraeixo moltíssim, doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic, que hagi estat amb nosaltres, i recordar a l'audiència, doncs això, que a finals de setembre es comença a vacunar a la gent gran, embarassades, persones amb salut vulnerable i professionals sanitaris, i després també, òbviament, com sempre, com cada any, la grip. Doctor Trilla, moltes gràcies.
Moltes gracias a vosotras y muy buena tarde.
Igualmente, buena tarde, gracias.
Buena tarde.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cómo acabamos? amb la discriminació que encara pateixen els nens amb necessitats especials continua sent una assignatura pendent al sistema educatiu. Falten recursos per poder integrar aquests nens a l'escola ordinària i professionals especialitzats que se'n facin càrrec. Els experts reconeixen que tant el Departament d'Educació com les escoles s'han de posar al dia. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Si és el que diu el Joan Gamero, que és pedagog, diu que hem d'aconseguir arribar a una escola realment inclusiva, no de paraula, sinó amb fets. Fins no fa gaire era habitual veure com alumnes amb alguna discapacitat anaven directament a centres especials i això s'ha demostrat que no sempre és positiu. S'han donat passes, és veritat, però el Joan Gamero diu clarament que per revertir aquesta situació calen inversions i recursos.
Si jo integro una alumna en una aula estàndard, el que necessita el professor de tota la vida, el que necessita és un reforç i una ajuda perquè aquests alumnes, evidentment, puguin desenvolupar la seva capacitat i el seu... Parlem de plans individualitzats, que es necessita que no parlem de professorat especialitzat inclusiu, sinó parlem d'un nombre determinat de professionals i serveis. Hi ha molts serveis, tinc objectivament els CREDA, el CREDIT, hi ha serveis especialitzats que assessoren i ajuden a aquestes escoles.
Amb més recursos està clar que es podrien fer més coses per integrar aquests nens. L'objectiu és la màxima inclusió, tot i que a partir dels 16 anys reconeix Gamero que la situació es complica.
Sí que és cert, depèn de la realitat de cada persona, no serà possible, per això s'han de mantenir. De fet, hi ha a escoles d'educació especial o, per exemple, l'escolaritat, si comptem de 0 a 16, per exemple, sí que és cert que en una època aquests alumnes poden anar a una escola ordinària, però ja quan són més adolescents, que s'ha d'orientar una mica al futur, potser aquests alumnes haurien d'anar a una escola de caire més especial o més adaptada.
Yolanda, està clar que les escoles fan el que poden amb els recursos materials i humans que tenen, però qui pateix totes aquestes mancances són les famílies amb nens que tenen alguna discapacitat.
Exacte, com la família de la Noemí Font, que és mare d'una nena amb el 78% de discapacitat. La Noemí s'ha convertit en tota una activista en defensa dels drets d'aquests infants amb discapacitats. La situació diu que no millora amb el pas dels anys i la realitat és molt diferent de la que volen fer veure des de l'administració. A la seva filla, la Noemí, li falten hores d'acompanyament.
El curs passat i l'anterior, la nostra filla tenia el suport d'una vetlladora tota la jornada escolar, a més la jornada lectiva, sinó també la franja de migdia. A aquest inici de curs vam rebre un e-mail de la directora informant-nos que hi havia hagut una retallada molt gran, que li sabia molt de greu, però que féssim les gestions que creguéssim oportunes perquè ella havia ja estirat a tots els fils i la franja de migdia s'ha pràcticament suprimit el suport.
Per això, precisament, la Noemí afirma categòricament que a dia d'avui l'escola inclusiva és una estafa. S'acostuma a passar tota la responsabilitat a uns professors que no estan formats per atendre aquests casos. I el pitjor de tot és que el cas de la Noemí no és aïllat i aquesta lluita constant genera un desgast per les famílies.
I són famílies que tenim un desgast molt gran perquè la nostra vida ja té un extra de dificultat i a vegades no tens esma de lluitar. Quan aixecar la veu té moltes implicacions, però no s'aposta de manera decidida per posar recursos per garantir la inclusió d'aquests alumnes. De fet, la meva filla va ser la primera alumna de Catalunya en tenir infermera a l'escola pública ordinària i ho vam aconseguir a base de que vaig presentar tots els informes mèdics, els vaig presentar el seu propi decret d'inclusió educativa.
Doncs el 2017 es va aprovar aquest decret per assolir un sistema educatiu inclusiu. 5 anys després, les famílies constaten que hi ha moltes mancances i molta feina per fer.
I avui posem la mirada, entre d'altres, a la gent de l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa, que han demanat al govern que aquest curs es despleguin les mesures d'accessibilitat que necessiten els més de 2.000 alumnes escolaritzats en modalitat oral als centres educatius catalans. En parlem amb Francina Ballester, que és portaveu de l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa. Francina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant de sordesa, que és una discapacitat molt invisible, no? I imagino que denuncieu que no disposeu de prou suports a les escoles.
Sí, exactament. Tal i com ho has presentat, ens passa això, que la sordesa és una discapacitat invisible i també que el fet que els nens ara, no?, els nens i nenes, doncs ara, bé, i les persones amb sordesa, tot el col·lectiu, gaudeix d'uns implants coclears, d'uns audiòfons, no?, d'unes pròtesis auditives que realment han evolucionat moltíssim.
Sí.
que és una sort que això els permet arribar a sentir-hi, però, esclar, aquí hi ha una arma de doble fil, que és que no podem oblidar que tot i aquestes pròtesis auditives continuen tenint sordesa i que, per molt que els ajuden molt, no supleixen completament el fet de tenir la mancança auditiva. És a dir, necessiten mesures addicionals per realment poder arribar en plena normalitat als continguts que es desenvolupen en una classe.
I aquestes mesures addicionals, vosaltres, de les quals en parlarem ara, vosaltres dieu que beneficiarien el 93% de l'alumnat que pateix aquesta discapacitat.
Sí, exacte, perquè aquest 93% que representen més de 2.000 alumnes amb sordesa són aquests nens i nenes amb sordesa que es comuniquen en llengua oral, que es comuniquen parlant, que estudien en l'escola ordinària, però que és això, no? Que perquè realment puguin estar completament inclosos i integrats necessiten, doncs aquests suports addicionals, no? que són aquests dispositius com el bucle magnètic i les emissores FM, que sovint això és molt desconegut, no? Per la ciutadania en general, però que són dispositius que ajuden a totes les persones amb sordesa que porten audiòfons i implants coclears. El que fan, bàsicament, sí, és que permeten que el so arribi molt millor a l'audiòfon o a l'implant coclear, que els arribi d'una forma directa, nítida, sense tot el soroll ambiental, que, per exemple, pot haver-hi, no, es dona en una aula o en una escola.
Sí, sí.
I això els permet que no hagin d'estar esforçant-se tant per poder entendre, perquè una cosa és que els audiòfons i els implants coclears els ajuden a sentir, però l'altra és entendre allò que s'està dient. Aleshores, això fa que no hagin de fer aquest esforç tan intens per poder estar entenent tota l'estona els missatges que s'estan dient, no? Perquè aquests dispositius els faciliten aquesta recepció molt més... molt més neta.
Escolta'm, i el Departament d'Educació, si sap això, vosaltres ho heu fet arribar, i avui en dia estem parlant que si de la intel·ligència artificial, que si de tal qual cosa, coses bàsiques com aquest bucle magnètic, les emissores FM i la subtitulació, per què no es posa en marxa tot plegat? Estem parlant de calés o de què?
Correcte. Bé, a veure, el compromís realment el tenim. Nosaltres, com a entitat, a CAPS, hem estat treballant dins de la taula per un sistema educatiu inclusiu, la CAPSEI, que va ser un organisme que va posar en marxa el mateix Departament d'Educació, precisament per això, perquè el decret d'escola inclusiva es comencés a materialitzar i va convidar a organitzacions i a diferents agents que estan treballant dins d'aquesta taula doncs per anar posant-ho tot en marxa i anar-ho traduint tot en fets, no? Nosaltres hem tingut moltes reunions durant tot el curs escolar passat amb educació, hi ha hagut entesa, no? I hi ha hagut el compromís, no? d'implantar, doncs, de desplegar un pla d'instal·lació de bucles magnètics, d'estar informats d'aplicacions, no? que permeten la subtitulació en català. Aleshores, per això dèiem, no? Econòmica com a associació, el que fem és insistir, és perseguir i és no afluixar, no? Perquè d'aquest compromís que tenim i aquesta voluntat que hi és, doncs aquest curs, a veure si ja ho podem veure doncs aplicat, no? I els alumnes amb sordesa doncs es poden començar a veure beneficiats de que hi ha aquestes mesures, no?
Perquè,
de que hi són.
Franzina, vull pensar que potser tu deies que amb els implants coclears o amb els audífons no són suficients. Imagino que si no tenim aquest reforç perquè s'entengui el que s'està dient, no escoltar, sinó que s'entengui, i deu haver fracàs escolar dintre de la gent que pateix sordesa, no?
A veure, el que provoca és que no estiguin en igualtat de condicions, al final. Vull dir, i això ja és un desavantatge que a la llarga doncs pot provocar aquestes dificultats a l'aprenentatge, o si més no, que això ens ho diuen els propis alumnes, aquest haver-se d'esforçar constantment, no?
Clar.
I això genera també més fatiga, més cansament. Han de dedicar molt més esforç, això és una realitat. Aleshores, clar, per nosaltres el sentit d'una escola inclusiva és precisament doncs, que sigui una escola facilitadora de tots aquells suports que necessiten els alumnes amb una discapacitat perquè puguin aprendre amb les mateixes condicions que el company que està al seu costat, que no té cap discapacitat, no? I aquí estaríem parlant d'igualtat i aquí estaríem parlant d'inclusió. Per això fa falta, d'una banda, inversió, és obvi, perquè menys o més de tots són mesures que requereixen una inversió. I després també un altre tema que també és clau i això és més, no?, una feina del dia a dia.
I tant.
Cal una consciència real, no? Cal una consciència real per part de tota una comunitat educativa del que implica tenir una sordesa, no? I, per tant, hi ha altres mesures que no passen pel bucle, la mesura de FM i la subtitulació, que també, però hi ha altres factors que serien com ens hem de comunicar en una aula amb un alumne amb sordesa per facilitar-li tot l'aprenentatge. Per exemple, ens llegeixen els diaris. Doncs si ens llegeixen els diaris, ser molt conscient durant tota la classe que no ens podrem estar girant, o inclús fins i tot els companys, no?, també quan hi hagi un debat a l'aula.
Sí, sí.
Són coses que hi hem de pensar cada dia i a cada moment,
sí,
no?
Sí, sí, el que va passar la pandèmia, Francina, sense anar més lluny, no?
Amb la pandèmia es va encara agreujar més, perquè, esclar, ja amb les mascaretes, ja aquí ja sí que no hi havia res a fer, no? Ara, doncs, que ja no s'han de dur mascaretes, sí que tenen aquest suport, no?, per llegir els diaris, però, clar, si de totes maneres doncs no en som conscients i fem una classe girats de cara a la pissarra o ens estem movent constantment, clar, l'alumne tampoc pot seguir-ho, no? És a dir, són coses que s'han de tenir en compte, o inclús, doncs, això, facilitar més suports visuals, no?, per acompanyar un contingut. El que dèiem de la subtitulació, no? Ara que cada vegada més doncs, hi ha més eines digitals, doncs que els continguts audiovisuals tinguem present, que hem de posar-hi els subtítols. De fet, Educació anunciava, no?, anunciava que aquest curs es treballarà amb una plataforma de continguts educatius audiovisuals que ho faran amb 3.cat. Doncs, per suposat, no ens podem oblidar la subtitulació en tots aquests continguts. La subtitulació més és la mesura que arriba a tot el col·lectiu de persones amb sordesa, vull dir que és una eina 100% efectiva. Tot això, o sigui, formació, mesures de facilitat i consciència, han d'estar en el dia a dia.
I tant.
I així, doncs, cap alumne s'ha de quedar enrere, segur.
Doncs, com dèiem abans, tothom té dret a una escola inclusiva. Per això s'ha estat lluitant i vosaltres ho feu des de l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa. Francina Ballester, portaveu d'aquesta associació, gràcies per haver estat amb nosaltres i tant de bo s'accelerin les coses i que totes aquestes eines arribin més d'hora que tard a les aules. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Bueno, vais a decir, la Montse tiene la negra en su casa y sobre todo su madre, porque ayer se volvió a averiar la cisterna del váter de casa de mi madre y luego, ¿sabéis lo que se estropeó? Pues la lámpara del baño empezó a parpadear y resulta que el seguro de mi madre pues no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Y yo le dije, mira, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que le dije que llamara al 91-555-555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Però anem ara amb l'actualitat més pròxima, l'actualitat del dia. Estem a punt d'arribar a 2:15 de la tarda. I aquesta actualitat la porten els companys als serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda. Doncs mira, una notícia important pels usuaris del transport públic. Abans de que acabi l'any, haurà desaparegut el format actual en cartró dels títols de transport integrat. És a dir, la T usual, casual, T grup i T familiar. A partir d'aquell moment, només es podran adquirir en format de targeta recarregable. També serà de cartró, però de més qualitat. No tindran banda magnètica, sinó un xip que permetrà validar-les sense contacte. El nombre de pacients que són operats fora de termini ha baixat un 34% en el primer semestre, però en canvi han pujat concretament un 8% els retards en les proves i consultes a l'especialista. Són dades que ha facilitat avui el conseller de Salut, Manel Balcells, al Parlament. Segons el conseller, el 64% d'usuaris obtenen una visita al CAP com a molt 5 dies després d'haver-ho demanat. I a Lleida, la Policia Nacional ha detingut a un home de 49 anys, colombià, reclamat per 14 òrgans judicials de tot l'Estat. En 7 casos havien ordenat el seu ingrés a presó per delictes contra el patrimoni i robatoris amb força. La policia va detectar que aquest home havia fugit als Països Baixos i després d'uns anys havia aconseguit tornar a Espanya, concretament a Lleida, el passat 4 de setembre.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Yolanda.
Que vagi bé. Fins demà.
I ara és el moment de l'altra cara de la moneda, de l'actualitat esportiva, més pròxima, amb els companys d'Esports COPE i amb la veu del company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Comencem parlant de tranquil·litat, sobretot a Can Barça, després de saber-se el límit salarial del club. Què passa?
Doncs que, per si queda algun despistat, ho recordem. La massa salarial actual del Barça és de 404 milions d'euros, però hauria de ser de 270, atesos els números econòmics que està presentant l'entitat blaugrana. Per tant, el Barça encara ha de retallar 130 milions d'euros més en sous. I això hi ha confiança i tranquil·litat al club de que ho podran fer de cara, sobretot, al proper mercat d'estiu, on el Barça confia en poder fitxar amb la regla d'1 per 1. Això sí, l'arribada de Víctor Roque en aquest mercat d'hivern, el davanter brasiler, sembla força complicada després de la publicació d'aquests números. Demà, últim entrenament i roda de premsa de Xavi, prèvia al partit de Lliga contra el Betis. A Girona ha parlat Quique Cárcel, renovat com a director esportiu fins al 2027. L'objectiu del club gironí és lluitar per la 13a plaça de Lliga, és el que ha dit el director esportiu, mentre que estem esperant a la jornada de demà amb la presentació de Montse Tomé com a seleccionadora femenina, la primera llista de cara a la fase final de la Nations League, i veure què passa amb les jugadores que eren dissidents de Jorge Vilda, si continuen o no amb la seva postura de no anar a la selecció espanyola.
Senyor Gil, més informació. Esports COPE, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Que vagi molt bé. Bueno, segurament que hi ha molta gent que ara mateix ens està escoltant, com tu, per exemple, Pau, i vols canviar-te el cotxe, oi que sí? Doncs atenció, perquè el preu dels cotxes de segona mà s'ha disparat, perquè com hi ha manca d'estoc de cotxes nous, doncs s'ha sacsejat tot el mercat del vehicle d'ocasió. Així que obrim bé les orelles i escoltem què ens explica d'aquí un moment en Joel Becerra, que és el millor mecànic d'Espanya. Així ho diuen, després del campionat d'Espanya que es va celebrar el passat mes de febrer. En Sergi Tor també ho ens explica. Fins ara.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
En la linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien un avalista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
aval de una empresa. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas ante desde el 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, para que salga de manera correcta.
Exacto. Es como un boomerang, el banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te deben a ti
30.000, 10.000, 5.000.
Y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugi.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí.
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro.
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo. Claro,
totalmente. Igual. Aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros
por ayudarnos a difundir.
Al llarg de la programació de Cope Catalunya i Andorra us estem parlant de cotxes, sobretot del preu dels cotxes de segona mà, que es dispara un 33% en 3 anys i ja costen uns 18.000 euros de mitjana. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Estàs ja preparada per comprar-te un cotxe?
Preparadíssima, però veig que la manca d'estoc de cotxes nous sacseja el mercat del vehicle d'ocasió i se'm fa difícil poder comprar-me un de nou. Què està passant?
Sí. Sí, s'han disparat els preus i, curiosament, en aquests últims mesos també s'han recuperat les vendes, perquè han entrat nous cotxes. Per tant, estem a hores d'ara en un mercat de segona ocasió bo, tot i que els compradors ja ens diuen que d'oportunitats poques. Mirem el preu primer. Has parlat de 18.000 euros. Sí. Bueno, sí, que hi ha molts cotxes, molts vehicles de 18.000 euros, però la mitjana de preu del cotxe de segona mà a Catalunya ja s'enfila als 19.300.
Déu-n'hi-do.
Parlem de la mitjana. Fins i tot també ha pujat el cotxe de més de 15 anys d'antiguetat, que representen, per cert, el 40% de les vendes del sector, que són els vehicles més barats. Abans anaven fa un any a 2.900 euros, ja ha passat als 4.000. Tot i això, a Catalunya, les vendes són molt superiors amb el cotxe seminou de 1 a 5 anys, i per això doncs, està provocant que aquesta mitjana sigui tan alta de 19.300 euros. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra han parlat amb el Carlos, que ens ha explicat per què ha optat per un cotxe de segona mà, o acabé de comprar fa poques setmanes. Bé, també ens ha donat una altra variant, a banda del preu. Ella ens ha explicat la seva pròpia situació personal i la seva dificultat per accedir a un crèdit bancari per comprar un cotxe nou.
Mira, yo soy inmigrante acá y debido a que tengo que generar todo mi historial bancario, era casi imposible que yo pueda acceder a un crédito por los precios elevados de los coches nuevos, ¿no? Entonces, por la necesidad que tenía de movilizarme, he comenzado a buscar otras opciones y ahí es donde encontré los coches de ocasión.
Carlos ha mirat per diverses concessionàries, també per pàgines especialitzades, i reconeix que les oportunitats són limitades. I ens ha dit una cosa que és molt clara. Aquí la competència són els propis compradors, perquè al cap i a la fi tothom està buscant el mateix objectiu, és a dir, el bo, bonic i barat.
Es difícil. Hay algunas que son buenas oportunidades, pero siempre es difícil porque tienes que ir a verlo y en ese momento ya se vendió y demás, porque hay mucha gente que está buscando y por tanto es una carrera contra los otros. Sí, están bastante caros. Tengo un amigo que vivía aquí hace un tiempo y el precio de su vehículo se ha multiplicado casi por 2, por 3 veces respecto a lo que él lo compró, ¿no?
Aquests preus que han augmentat, com dèiem, gairebé un 47% respecte al preu de fa 2 anys, el 2019. A Espanya, per cada vehicle nou que es venen 2,3 cotxes de segona mà. El parc automobilístic que hi ha aquí és un dels més vells d'Europa, amb una mitjana de 13,5 anys per cotxe, quan a Europa és de 12 anys. És a dir, tenim un parc automobilístic molt vell, la qual cosa també preocupa de cara a la transició energètica. I com està el sector? Doncs el sector, a banda de que els preus són elevats, a Catalunya es ven molt cotxe seminou de 1 a 5 anys, el sector veu amb optimisme el futur perquè aquests últims mesos han estat tot bons. A l'informatiu ha estat el director de comunicació de la patronal de les concessionàries Faconauto, Raúl Morales, el qual ens ha explicat de que en els últims mesos ha entrat molt cotxe.
Si no hay vehículos nuevos, pensemos, por ejemplo, en las flotas de empresas o en las empresas alquiladoras de vehículos, si no hay vehículos nuevos, no se genera stock de vehículo usado de 0 a 5 años. Y este año lo que está ocurriendo es que sí que hay stock, porque hay más stock también de vehículo nuevo, y los coches de 0 a 5 años, esos coches usados de 0 a 5 años, son justamente los que están tirando ahora mismo del mercado de vehículo de ocasión, y permite hablar de ese crecimiento de todo el mercado.
Eran las preguntas de Carles Losada, aquest creixement doncs, del mercat, però també hem de tenir en compte, Montse, les recomanacions. No hem de comprar un vehicle de segona mà únicament el que hem vist, s'ha de passar una inspecció tècnica, únicament ens costaria uns 80 euros, s'ha de tenir molt en compte també el quilometratge i el desgast del cotxe perquè no hi ha vicis ocults, i jo crec que què millor que parlar amb un dels millors experts per saber què el que hem de fer abans de comprar un cotxe de segona mà.
Avui parlem amb el Joel Becerra, que és mecànic i, per cert, nomenat com el millor mecànic d'Espanya al Campionat d'Espanya que es va celebrar el passat mes de febrer. Senyor Becerra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, enhorabona. Com s'aconsegueix ser el millor mecànic d'Espanya?
Bueno, amb molt d'esforç i molta dedicació.
Escolti'm, estem parlant de cotxes de segona mà. Què hem de tenir en compte a l'hora de comprar un cotxe de segona mà?
Bueno, si es pot saber d'on ve i conèixer el propietari, millor, encara que això és molt, molt complicat. Almenys, bueno, si té revisar historial de manteniments, que el manteniment sigui al dia,
sí,
que quadri el quilometratge, perquè ja nosaltres ens trobem molta manipulació en cotxes de segona mà, de quilometratge.
Sí.
I, bueno, lo de sempre, no? Si has de mirar un cotxe que ja és de segona mà, pues ja, que no és un cotxe nou, que no saps que vas una mica a l'aventura, pues cotxes que sàpiguis que surten bé o que tenen... Per dir d'alguna manera, que cotxes que siguin fiables i que ja tinguin una rotació al mercat.
Perquè si, per exemple, jo vaig a comprar, no sé si a un particular en concret, és recomanable que aquell cotxe, li diguem a la persona que el ven, de portar-lo a fer una revisió perquè ens digui si té algun no sé, algun error mecànic o no? O segurament la persona que m'ho vol vendre no voldrà fer això?
Jo, si el cotxe és en particular... jo el portaria a revisar sempre, a no ser que sigui una persona propera. I encara així no està de més. Si el propietari ja de primer es nega que algú revisi el cotxe o algú neutral, pues ja, jo ja desconfiaria.
Uh-huh. Diuen que els cotxes que més estan venent són els cotxes que tenen més de 15 anys. Té algun per què, això?
Pues no ho sé. La veritat, perquè ara a les ciutats, com començarà amb les restriccions d'emissions, no té massa sentit. Però sí que és veritat que moltes vegades un cotxe recent, o sigui, de segona mà, de 4 o 5 anys, que és el que més se ven, no? O s'hauria de vendre, pues estan molt, molt disparats els preus. Uh-huh. I m'imagino que per aquí van els tiros, de que la gent diu, m'agafo un cotxe bé i quan se trenqui, pues un altre, i així anem fent.
De fet...
La incertesa, no?, que hi ha al mercat ara mateix.
Exacte. Joel, diuen que dels cotxes de segona mà els més venuts l'any passat van ser també els més contaminants. Cotxes dièsels i de benzina.
Que van ser els més contaminants,
sí,
clar.
Sí, cotxes dièsels, sí, sobretot.
És normal, perquè són cotxes més vells que... Les normatives anticontaminació cada vegada són més estrictes. O sigui, agafem un cotxe de fa 20 anys que no complia aquestes normatives actuals, és bastant normal que siguin més contaminats.
Mm-hmm. Abans es parlava sobretot de si podem conèixer el propietari del vehicle que es vol vendre, millor que millor. Conèixer qui és el propietari, l'historial del manteniment, i en cas d'adquirir-lo en particular, és convenient també assegurar-nos de que la documentació estigui en regla, no?, i que no es tracta d'un timo, perquè haver-los ailos, no?
Sí, bueno, ara hi ha moltes empreses, no?, que se dediquen a mirar tot això, no?, amb el número de bastidor, la matrícula, pot saber si aquest cotxe té algun deute, té, bueno, algun embargo, en fi, multitud de coses que pot tindre un cotxe, multes, en fi.
Vosaltres us hi trobeu amb molts cotxes de segona mà? I hi ha algun rànquing, diguem-ne, de, no sé, de coses que diguis, normalment un cotxe de segona mà sol tenir aquest problema, no?, de mecànica.
Bueno, depèn del model, no? Tots els cotxes que hi ha al mercat pateixen d'una cosa o d'una altra. Hi ha cotxes que pateixen de moltes coses i no és recomanable comprar-los, no? Però la gent normalment peca de comprar cotxes de gamma alta sense tindre després el coneixement de que després mantindre'ls val molts diners. Això és el que em trobo jo, bastant.
Uh-huh. O sigui, que tu aconsellaries, a l'hora de comprar un cotxe de segona mà, què m'aconselles com a mecànic?
Primer, buscar un model que sigui fiable, no? Que si és un model que ja està al mercat i que ja porta uns anys rodant i ja se sap més o menys de que no pateix molt o si partís de algo, pero que no sigui una avería molt freqüent, pues busca un model fiable al mercat. És el que jo me recomano. I després, pues si se pot saber d'on ve, millor. I si no se pot saber de d'on ve, pues lo típic, que tingui el menys possible, que tingui el menor quilometratge possible i que tingui un bon historial de manteniment i de reparació.
A vegades lo barato sale caro, no? Perquè, clar, depèn del preu que comprem, també ens hem de fixar en això, eh?
Això quasi sempre.
Exacte.
Això quasi sempre.
Vosaltres, com a mecànics, us esteu trobant cada cop més cotxes de segona mà que no pas vehicles nous? T'ho dic perquè les dades diuen que el parc o l'edat mitjana dels cotxes que circulen per les nostres carreteres és de 13 o 15 anys, eh?
Bueno, hi ha molta gent que està accedint al cotxe de segona mà, no perquè vulgui, sinó perquè el cotxe nou té una llista, té una espera molt gran, no? Sobretot ara mateix està passant amb furgonetes, que hi ha gent que els estan donant 10 mesos, 12 mesos, i les empreses no poden estar 12 mesos. Llavors han d'accedir amb un vehicle segona mà, encara que a vegades no és la millor opció, però la necessitat pues, fa que...
O sigui, que el tema dels xips és una realitat, no? Que manca material per poder construir cotxes, fabricar cotxes.
Bueno, xips i el que no són xips. Falten peces en general. Nosaltres ens trobem a diari, això.
També
hi ha el cotxe, sí, de recanvi de cotxe nou i de cotxe vell. No, ens trobem cada setmana, que no hi ha disponibilitat, no hi ha fecha d'entrega. En fi, no només amb peces electròniques, passen amb moltíssimes peces.
M'imagino.
I cada vegada veig que està passant més, d'això.
Pues sí. Diuen que per comunitats autònomes, Madrid i Catalunya, van ser les que han registrat un major número de vendes de cotxes usats, sobretot a la gent més jove, i Andalusia va ser la que menys, a la contra. Bueno, doncs hem agafat totes aquestes instruccions que ens has donat. Ho apuntem molt bé a l'hora d'anar a mirar un cotxe de segona mà i, sobretot, lo barato a vegades surt més car i ens fixarem això que has dit, que és molt important. No ens llancem als cotxes d'alta gamma perquè a vegades val més després canviar-li una llum que no pas posar-li benzina.
Bueno, depèn de la butxaca de cadascú. No?
Efectivament. I sempre aconsellat. I si vas a la mà d'un mecànic com el Joel Becerra, que és anomenat des del febrer com el millor mecànic d'Espanya, escolta'm, millor que millor. Joel Becerra, gràcies per haver atès la nostra trucada. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dígame usted si es cierto eso que dicen, comentan, rumorean, que a una persona, un hombre o mujer, se le ve un poquito la edad ya cuando el cuello, el escote y las manos empiezan a estar un poquito arrugadicos.
Bueno, sí, sí que se nota, y es más, tú intenta darte cuenta en televisión, yo quizás por defecto profesional esto lo miro mucho y también cuando voy por la calle, que sobre todo las mujeres, porque las mujeres sí que tenemos zonas donde envejecemos de manera diferente que los hombres, ¿no? Y una de las zonas donde envejecemos mucho las mujeres que nos da mucha rabia es el cuello y es, por ejemplo, los brazos, ¿no? Y en una ocasión hicimos un programa de las famosas salas de murciélago.
Es verdad, sí.
La relajación aquella, ¿no? Entonces,